quilòmetre és la de 10, aquí al vell mig de l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, amb 16.000 participants en aquesta cursa popular, les dues grans curses populars d'avui. Un dels participants, Jaume Leiva, guanyador de la cursa de RAC1 de Badalona de fa uns anys, i més de 15.000 persones més que l'acompanyaran. Recordem, la cursa de 5 quilòmetres acabarà a l'Arc de Triomf i la de 10 tornarà aquí, serà un circuit circular que tornarà a acabar aquí a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Enguany, aquesta cursa que ha retocat una mica el seu perfil, perquè sabem que hi ha obres a la plaça Espanya i no es podia sortir de l'Avinguda de Rius i Taulet, però tan sols s'ha mogut uns 150 metres. Tot plegat acabarà a les 2 de la tarda, a la 1 la cursa dels corredors d'elit, amb Mohamed Khatir i Esther Guerrero com a grans favorits. Mohamed Khatir, que repeteix participació, la va guanyar fa 2 anys, i en un final del 2023, que encara com a any olímpic pel 2024 ha volgut ser aquí una altra vegada a Barcelona. Les afectacions al trànsit, per tant, acabaran quan acabi aquesta cursa d'elit, a les 2 de la tarda, aquí a la ciutat de Barcelona. Continuen sortint les 16.000 persones, pràcticament, que participen en aquests 5 quilòmetres i 10 quilòmetres de les curses Open d'aquesta edició número 100 de l'Allianz Jean Boin, que organitza Mundo Deportivo.
Doncs amb aquesta música del Barcelona, de Freddie Mercury, de Montserrat Caballé, que és el signe de l'inici d'aquesta cursa, que és la Jean Boin, seguirem, evidentment, pendents d'aquesta, una de les curses més importants de Catalunya. Gràcies, Gemma, fins ara. Seguirem pendents també a tota aquella gent que s'hagi desplaçat a Barcelona, que sàpiga que des d'ara, des de fa una hora ja, i fins a les 2 del migdia, hi ha aquestes afectacions de trànsit, i els que hi viuen a dins, que sàpiguen que hi ha una trentena de línies d'autobús que han canviat el seu recorregut fins a les 2 del migdia, que és l'hora de previsió de que acabi tot plegat. Pel que fa a la resta dels esports, el que dèiem, la notícia del dia és la mala situació per la que travessa el Barça. Una altra actuació discreta ahir, es va deixar 2 punts més, en aquest cas al camp del Rayo Vallecano. Els de Xavi van empatar a 1 i continuen sense trobar la regularitat desitjada. Allà hi era Marta Ramon.
Si bé és cert que si pots ajuntar Frenkie de Jong amb Pedri tot va millor, també ho és que el Barça continua immers en un bloqueig futbolístic del qual no aconsegueix sortir. A Vallecas la grisó va persistir. A la primera part l'equip va dominar sense generar perill i va pagar cara la seva indolència encaixant el gol del Rayo. I a la segona la reacció amb el gol en pròpia porteria es va quedar a mig fer i no va haver-hi remuntada èpica. Plou sobre mullat i Xavi diu que tenen un problema de mentalitat pels títols guanyats el curs passat.
La segona part la mentalitat és bona, però ja perquè ja tens una urgència, no? Quan ja el primer minut ja has de tenir aquesta mentalitat, no? I ho hem parlat moltes vegades, de dir anem a pel partit, que es demostri que anem a guanyar el partit, no? A la segona part es veu que el Barça vol guanyar el partit, no? Que vol marcar. La primera, sí, a ratos, a estones, no? Però això és el que no podem permetre. Crec que hem de millorar, hem de ser autocrítics, jo el primer, que sóc el màxim responsable, però hem de millorar el punt, evidentment, és insuficient.
El Barça, a més, va sentir-se perjudicat per l'arbitratge fins al punt que un dels assistents de Xavi, Sergio Alegre, va acabar expulsat per protestar. El que més va indignar-los a tots va ser el penal del Patxi Espino sobre Rafinha, que l'àrbitre no va veure.
Avui la premsa, gràcies Marta, que en fi que no té... No es queda curta amb els anàlisis del partit d'ahir. La portada del Mundo Deportivo: no basta, el Barça volvió a salir apático y reaccionó tarde con un autogol de Legend. A l'Esport, el titular és: basta de excusas. Salvó el Barça un punto gracias a un gol en propia puerta del Rayo en otro mal partido de un equipo que debe reaccionar. O l'Esportiu, que titulen: ni vens ni convenç. El Barça es deixa 2 punts més a Vallecas amb una altra primera part molt pobra i una millora insuficient a la segona. El club, que a més va caure de la tercera a la quarta posició després que l'Atlètic de Madrid guanyés contra el Mallorca. I en clau blaugrana encara una pura. Aquesta matinada ha reaparegut Víctor Roque, que duia 2 mesos lesionat, ha jugat 30 minuts en l'empat a 0 de l'Atlético Paranaense contra el Vasco da Gama. Però Pau Bonastre, el que ara més preocupa el Barça, a banda de la crisi de joc, és que ja és quarta la classificació després de la victòria de l'Atlètic.
Sí, ja l'ha atrapat l'Atlètic de Madrid. Tots dos equips tenen 31 punts, però els matalassers van per davant per millor diferència de gols i tenen, a més, un partit pendent. Per la seva banda, el Madrid visita avui a 2:15 al camp del Cádiz amb una allau de baixes, però això sí, recupera Bellingham i Ceballos. Si guanya, el Madrid serà líder momentani. Si no ho fa, el Girona serà líder, passi el que passi demà, contra l'Atlètic Club a Montilivi. Avui també es disputen el Villarreal Osasuna a 2:00, el Real Societat Sevilla a 4:15 i el Betis Las Palmas a 9:00.
A segona divisió, mentrestant, l'Espanyol, que vol repetir victòria a casa aquesta nit a 9:00 contra l'Alcorcón, que és el penúltim classificat.
Si els blanquiblaus sumen els 3 punts, tornaran a ser tercers a l'espera del que faci demà l'Sporting de Gijón. A falta de confirmació oficial, Lluís Miquel Ramis recupera Puado i Pol Lozano.
I a la Lliga Femenina, el Barça visita l'Atlètic de Bilbao amb les baixes d'última hora de Mapi León i d'Oshoala.
La central aragonesa té una cervicàlgia, mentre que l'atacant nigeriana té molèsties als isquiotibials de la cama dreta. Cap de les dues viatja a Lezama, on a partir de les 6 les de Jonathan Giraldez buscaran sumar la desena victòria en 10 jornades de Lliga.
I més enllà del futbol, avui que es decideix el Mundial de MotoGP amb la cursa definitiva del Gran Premi de València, Pecco Bagnaia i Jorge Martín opten al títol. Enviat especial de RAC1 al circuit de Xest, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia. Bagnaia en té prou acabant entre els 5 primers per conservar la corona i Martinator necessita sumar 15 punts més que l'italià per guanyar el seu primer mundial de MotoGP. Sap que ho té difícil, però ell ja va salvar un match ball en contra guanyant l'esprint.
Ay, prefiero no imaginármelo. Ojalá suceda. Es algo que he soñado toda mi vida y bueno, ahora es cuando más cerca lo tengo en toda mi vida, ¿no? Pero a la vez está lejos, entonces tampoco... Hay que hacerse ilusiones, obviamente, pero hay que estar centrado en nuestra carrera y luego ya pues veremos.
Si guanya la cursa d'avui, Martín serà campió si Bagnaia no acaba entre els 5 primers. 100 segon necessita que l'italià no acabi al top 10 i si és tercer, només serà campió si el seu rival no acaba entre els 14 primers. Poden fer d'àrbitres involuntaris d'aquest desenllaç del Mundial Maverick Viñales, que arrenca des de la pol, i Marc Márquez, que ahir va pujar al podi, tercer a l'esprint, i avui s'acomiadarà de l'equip Repsol Honda.
Gràcies, Quim. I acabem amb bàsquet, Pau, avui que hi ha duel català a l'ACB.
Barça-Bàsquet-Girona a les 5 de la tarda al Palau Blaugrana. A la mateixa hora, el Baxi Manresa juga a la pista del Baskonia. La penya va caure ahir a Múrcia per 105-73. A la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona a Gran Canària, 64-83, i derrotes del Cadí la Seu a la pista del Perfumeries, 65-69. I del Barça contra l'Estudiantes 64-53.
Les 9 i 6 minuts, gràcies Pau Bonastre, fins ara.
Fins ara.
RAC 1. Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert als migdies i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Per què regalar la lluna? Si pots regalar la lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar. Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Es pensaven que s'havia acabat. Estaven molt equivocats.
No pot ser.
És una broma, no?
Dos què?
Escape Room 2. A partir del 5 de desembre al Teatre Condal. Entrades ja a la venda.
Quina mala llet.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Enguany, amb el gran recapte, alimenta el que importa. El 24 i el 25 de novembre torna el Gran Recapte, Fundació Banc dels Aliments.
La màgia del Nadal torna a Canyelles.
Els dies 2 i 3 de desembre, la 21ena Fira de Santa Llúcia omple els carrers de Canyelles de llum, tradició i fantasia.
Amb més de 350 parades i activitats per tota la família.
Gaudeix d'una estona inoblidable a la Fira de Santa Llúcia de Canyelles, al Garraf.
Vine a viure el Nadal a Canyelles, perquè Canyelles és Nadal.
Un descompte del 50% en el manteniment de la meva caldera. M'has dit un 50% de descompte?
Sí, sí, has escoltat bé. A Rotxat hi ha arribat el Black Friday. Connecta't ara a rotxat.com i gaudeix d'un 50% de descompte amb la contractació online. Rotxat, com a casa, al lloc.
M'has dit un 50%?
RAC 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 9 minuts.
De l'Ofer,
sin duda hay en este país, sin duda. Y negarlo es un gesto de cinismo.
La decisión de García Castellón de imputar un delito de terrorismo a Puigdemont, ¿se puede considerar un caso de Laufer?
Vamos a verlo. Yo creo que el procedimiento no ha hecho todo su recorrido hasta el final.
¿De quin terrorisme parlen? ¿Por qué aquesta fobia contra les mobilizacions socials?
La diplomacia no es viajar a un país que está en guerra para sembrar la discordia.
Abrir el camino a una nueva generación que sea capaz de pilotar las instituciones vascas. Esa generación la encarna a la perfección Imanol Pradales Gil.
I la vestim amb aigua dels pous, i la que no ens arriba per mantenir un mínim de subministrament, doncs l'estem aportant doncs amb camions cisterna. Ara mateix és un moment crític.
Les 9 i 10 minuts, doncs amb la música d'Estopa, que ahir anunciava que actuarà a l'Olímpic, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. És el primer cop que un grup català o espanyol ahir actua, i ho van fer els a l'última de la fila, però el que passa que estaven acompanyats de Tina Turner, que és un input important. Què tal, Pau Canaleta? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Manel Manchón, bon dia.
Bon dia.
Milagros Pérez Oliva, com estàs?
Bon dia.
És que 56.000 persones. T'estic donant temps, Maria Vila, perquè com que estàs menjant...
Hola, Maria, no, ja et puc parlar igualment, alhora, perfectament.
Vale, vale. Bueno, què tal? És bo, això?
Molt bo.
Val.
Sí.
És que ja sabeu que ens porten esmorzar els diumenges, i avui i cada setmana és una cosa diferent. Sí. I a les últimes setmanes el Gremi de Pastisseria ens ha portat a la taula diversos dolços d'arreu del país, una mica per anar fent territori. Doncs aquest és del Museu de la Xocolata, i en marxa una exposició de figures artístiques de xocolata inspirades en Joan Miró, que es diu Art Sània, que és el que teniu aquí també l'anunci. I avui ens han portat aquesta mostra. És l'Escola de Pastisseria i del Gremi i el Museu de la Xocolata han fet aquest postre, aquesta mena de dolç.
Boníssim.
Sí? Ja l'heu tastat tots? Carai, nois, que esteu llançats.
Que és d'origen francès, sembla, no?
Sembla, sí.
Ho ha semblat.
No sé com es diu, Mira, hauríem de preguntar com es diu.
Ho he provat a Bordeus.
Ah, mira, carai. Doncs està bé. Però t'ha agradat, llavors, Maria?
Molt bo, però no, la meva vol dir que és com un canaler, però no és com un canaler perquè no...
No.
La textura és diferent, només té la forma. Però és molt bo, és com una mena de pa de pessic molt contundent.
Està bé, està bé. Bueno, jo ja el tastaré quan em deixeu, si et deixeu algun trosset.
Llavors et farem preguntes perquè respondis amb la boca plena.
Hola, Martí Oliveres, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Ara de seguida parlarem, jo... O sigui... A veure... Perdoneu, Òscar Puente.
Ostres.
Òscar Puente. O sigui, Òscar Puente porta menys d'una setmana de ministre i ha hagut de lidiar amb el tema de Renfe. Després va comprar l'amnistia...
Amb èxit, per cert.
Amb èxit, sí, sí.
Va acabar la vaga en...
Se li va reconèixer, sí, sí. Després, però ja es veu... que no sé si és el punt feble o el punt fort, mai se sap, això, la seva sortida oratòria, és a dir, la sortida d'entrevistes, declaracions públiques. Ja el vam veure, vull recordar que Òscar Puente va ser la sorpresa de la sessió d'investidura de Feijó, sí, que quan s'esperava que potser sortiria Patxi López, ja es descomptava que no seria Pedro Sánchez a fer preguntes i a rebatre a Núñez Feijó, va sortir Òscar Puente. I va ser molt criticat, perquè va ser d'una contundència extraordinària, molt bèstia.
Ganador a ganador.
Exacte.
Se gusta, diríem.
Ara, aquí estem. Llavors, aquesta setmana va fer aquella declaració que ell mateix va dir, comparació xusca, dient que l'amnistia és com casar-se de penalti, no? Que ja igualment ja s'hauria fet, però potser no ara.
Una mica abans.
I avui, ara de seguida en parlarem, ara tornem a poder escoltar el tall. Crec que és el primer ministre d'Espanya que diu que ja l'ha ofert a Espanya.
Però és que, a veure...
No és el primer ministre, el ministre del PSOE.
Exacte, sí.
Ministres de Podem sí que... En alguns casos.
No, a veure...
Ara en parlem. Sí. Milà, abans deixem saludar el Martí Oliveres i preguntar-li. Avui és un dia de fred, però pluja què? Res, no?
Poca. Mira, aquesta nit ha plogut una mica, és veritat. Entre les comarques de Barcelona cap a Tarragona, la zona del Penedès, el Garraf, fins a l'Anoia, al voltant de Montserrat, doncs mira, destaquen els 10 litres per metre quadrat de Canyelles. Millor això que res, el Garraf ha plogut una mica. Fins i tot 10 litres per metre quadrat, doncs ja és una quantitat, allò que va remullant durant força estona, cap a Sitges, també tota aquesta zona entre Vilafranca, fins a la costa nord de la Costa Daurada, cap a la Torredembarra, Altafulla, però seran res, aquestes precipitacions molt locals que no s'han de repetir avui. Sí que tindrem un cel bastant tapat, serà un dia crua. La Catalunya interior, terra endins, déu-n'hi-do, molts núvols baixos amb boires que mantindran aquesta humitat que tenim ara a primeres hores. En canvi, si us enfileu muntanya amunt, sobretot al Pirineu, a les cotes més altes, aquí hi ha molt poca humitat, un temps excel·lent, amb molt bona visibilitat. Aquest contrast, doncs, va per barris i també tenim un tel de núvols prims que mantindran el cel enterbolit estones. Perspectives de pluja, demà una mica al Pirineu de Lleida. Bones notícies, arriba un front, lliscarà per aquella zona, Vall d'Aran, nord del Pallars, Principat d'Andorra, pot nevar una mica, 1.600-1.800 metres. Seguim això, amb propines. Són fronts que no són prou importants com per regar tot el país, però com a mínim aquella banda. I després, entre dijous i divendres, sembla que tindríem la part més interessant de la setmana, amb pluges que podrien arribar a qualsevol punt. Es veu ara mateix divendres, un dia amb més núvols, amb pluges. De moment no ens atrevim a confirmar-ho, però pinta bé per començar el desembre i amb temperatures força baixes, però per revertir la situació de sequera actual, ni de bon tros.
Ni de bon tros. D'aquí a una estoneta saludarem el Samuel Reyes, vindrà aquí fins a la ràdio, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua. En la setmana que s'ha aprovat la preemergència de sequera, que hi ha el debat al voltant de quin tipus de mesures, perquè sí que és cert, jo crec que és una de les qüestions clau. Com s'explica a la ciutadania que la situació és greu si ells no noten a casa que la situació és greu?
Clar, és important.
No? Aquesta és una qüestió clau. De moment, les mesures que estan planificades a l'àrea metropolitana, que és l'àrea amb més habitants, no parlen de talls d'aigua, ni parlen de reducció, fins i tot es debat, però no està segur, en la reducció del cabal, és a dir, de la pressió de l'aigua. Per tant, ja en parlarem de tot plegat. Però no és fàcil la situació, estem al 18% als pantans, a partir del 16 és quan teòricament s'aplica l'emergència. Tot i que, a més, hi ha hagut a les últimes hores debats sobre, gairebé donant per fet, gent que hi haurà vaixells carregats d'aigua arribant a Barcelona, que és una imatge que, en fi, que pensàvem que es desterraria del nostre univers polític. Martí, pel que fa a la resta, a banda de les pluges, dia de fred i alguna qüestió més?
Sí, aquest vent de tramuntana i mestral que hem tingut a les últimes hores ja va afluixant, per tant, més tranquil·litat. Està marxant aquesta tramuntana, però el que es queda és el fred. Temperatures baixes al centre del dia avui costarà passar dels 10 graus a moltes zones de l'interior i del Pirineu, per tant, dia fred, toca abrigar-se, i a la costa sí que és on pot pujar més el termòmetre, puntualment per sobre dels 15 graus, però ambient com toca ja de finals de novembre, i amb aquest canvi de temps amb més esperances per l'1 de desembre, divendres que ve.
Responent la vostra pregunta, sembla que és un canele, això?
Sí, això canele, sí.
Diuen, em diuen.
Sí,
diuen, haver fet particularment per al tema del Museu de la Xocolata, inspiracions en Miró, però l'ha fet el pastisser formes. Francès Stéphane Leroux.
Ah, exacte,
sí. Millor pastisser de França.
Oita!
Sí, senyor.
Nois, aquí es portem del bo i del millor.
No,
9:17. Tu, Martí, no comencis a enganxar.
Ja, ja, sóc fins ara. Una dada pel tema de l'aigua, que jo crec que és important. Amb això que es fa quan hi ha aniversaris d'amics, que li regales, digués, la portada de La Vanguardia, en aquest cas, sí, de l'any que va néixer, sí, 29 de novembre del 73, perquè l'hem celebrat ahir a la nit, però sí, és el 29. Portada de La Vanguardia, una foto impressionant del pantà de Sau, on està l'església, pràcticament feta molt a prop, exactament com està ara. Exactament com està ara, fa 50 anys. Una sequera, suposo, en aquell any, també molt important. Per tant, que és veritat que de tant en tant hi ha períodes amb aquest tipus de sequera.
Que aquí la qüestió clau, però...
Pantà de Sau, igual que ara fa 50 anys.
Et recordo, Manel, que quan va haver-hi l'última gran sequera van dir, ja hem posat els sistemes i les infraestructures perquè no torni a passar això.
No, però cuidado, perquè la sequera pot ser de moltes maneres.
Sí, sí, sí.
Pot ser una sequera puntual que buida molt els pantanos i pot ser com la d'ara, que porta 3 anys, sí, i sí, que per molt que plogui, fins que es tornin a omplir, s'ha d'omplir abans tota la terra i s'ha de colmar la terra. Sí,
sí. No sabem en aquell moment, ara no ho sabem. Però la imatge és la mateixa, de l'església, tot igual.
Les 9 i 18 minuts. Res, doneu-me un minut i mig a la publicitat i de seguida, ja parlarem d'això, però de seguida el tema Òscar Puente.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Des que la meva mare viu a Domus Vi Bonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vi Bonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Enamora't del pernil de glam gourmet La Vanguardia. Dues seleccions kebab 100% ibèriques amb dues ampolles delícia Gran Cuvée Brut. La selecció d'espatlla valorada en 180 euros ara per només 155, o la selecció de pernil llescat valorada en 170 euros per només 145. Enamora't del pernil de glam gourmet LaVanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut, amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 20. Avui acompanyats de Mariel Manchón, de Milagros Pérez Oliva, de Maria Vila i de Pau Canaleta. Avui, que el concepte de l'ofert, que potser haurem de parlar-ne algun dia perquè ho diem molt ràpidament, però en principi és la idea de la guerra bruta judicial, diguem-ne, sí. No? És quan s'utilitza els elements judicials per... d'una banda prevaricar, perquè al final no és una prevaricació, no és més que això, sinó que a més atacar posicions polítiques, no?, a través de la justícia. Bé, aquest concepte de l'ofer que ha generat tant debat en les últimes setmanes, perquè va ser part incorporada dins de l'acord entre Junts per Catalunya i el Partit Socialista, que va generar una resposta, no diria unànime, però gairebé, del món judicial espanyol, fins i tot de les posicions més pròximes, no?, més progressistes, dient que això no és possible dir-ho, però no deixa de ser un pacte polític i, per tant, la seva traslació en el món, diguem-ne, real pot ser molt, molt fluixa. Avui tens un ministre, que és Òscar Puente, entrevista al diari Oponés, el ministre de Transports, que li pregunten si hi ha l'oferta a Espanya i diu això.
Es como las megas, ¿eh? Uno no puede no creer en ellas, pero verlas hay. Las casos de lofer, sin duda, y en este país, sin duda. Y negarlo es un gesto de cinismo. Yo creo que el Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de lofer en España, porque los hay, los ha habido y están demostrados, ¿no?
Los hay y los ha habido. Hay casos y ha habido de lofer en España. Ministra del nou govern de Pedro Sánchez. Llavors, òbviament, la pregunta hàbil de la periodista és...
La decisió de García Castellón d'imputar un delito de terrorisme...
Un moment, atura'm l'àudio, ja. No t'entiu, és tan bona que ja s'anticipa el que jo dic. Pensa, home, i el cas de Puigdemont, del terrorisme, del tsunami, de la vinculació de García Castellón amb el mort francès a l'aeroport, això és l'ofer o no?
La decisió de García Castellón d'imputar un delito de terrorisme a Puigdemont se puede considerar un caso de l'ofer?
Vamos a verlo. Yo creo que el procedimiento no ha hecho todo su recorrido hasta el final. En todo caso, creo que también para nuestra democracia y como poder político que somos, creo que también tenemos el derecho, ¿no?, de ser críticos con algunas decisiones judiciales y de serlo también sobre la base de hechos objetivos.
Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, pero tampoco no digo no.
Hombre, claro que no.
Vamos a verlo.
Exacto.
Jo us veig la cara com de no especialment sorpresos.
No.
A mi em sembla una frase o un punt de partida que si no és planificat... Si és planificat és una cosa molt interessant. Si està pactat, si se sabia que aquest ministre diria això, si s'utilitza aquest ministre per dir alguna cosa, per enviar un missatge al món judicial o per obrir un gir en la percepció del que és la justícia a Espanya, des d'un dels grans partits de l'Estat, des del partit de govern, o si és un error, diguem-ne, que algú haurà d'esmenar, perquè automàticament el més normal és que després que un ministre hagi dit que hi ha l'ofer a Espanya i que no hagi negat que hi hagi l'ofer en el cas Puigdemont, és que demà dilluns, quan surti Félix Bolaños a qualsevol acte, hi vagin periodistes a preguntar per l'ofer.
Sí, jo crec que el rol que tindrà Òscar Puente en aquest mandat, en aquesta legislatura, és molt evident, i més en una legislatura tan complexa en què s'ha d'avançar en temes com aquest, no?, que per condicions, per pactes que has fet, doncs tema l'ofer està sobre la taula, etc etc. Ell farà, com ha dit la Mila abans, d'ariet del govern. És qui portarà la cara, qui avançarà els temes, i sobretot el que està fent aquí, que jo crec que és molt evident que és pactat, per tant no crec que sigui una improvisació. És
estàs anar... convençut d'això, eh? Sí, que, és... que no pot ser un error de...
No, estic convençut que no, que és obrir camí per veure com reacciona l'opinió pública i en funció d'això doncs, desmentir-ho o no el govern d'Espanya, és a dir, que el president no sigui qui vagi obrint camí, que és el que va passar l'últim mandat. Si ens hi fixem, aquesta figura no hi era a l'última legislatura per part del PSOE. Sí que hi era l'anterior, no? amb el ministre Ábalos, que feia una mica aquest paper d'un estil diferent,
sí,
però sí que feia una mica aquest així de, que era el que es confrontava més amb el guerriller. Paper i tal, més guerriller i tal. I això que ens ve a dir? Ens ve a dir dues coses, que sabem una mica el paper que tindrà Òscar Puente. Una, serà el que traurà més de polleguera el PP i el que confrontarà més el PP, i jo crec que serà el que ja podem garantir que no acabarà la legislatura.
Difícil.
Serà el fusible que en un moment determinat l'hauràs de cessar per tal de poder obrir camí.
Mila.
No veig tan clar que el cessin ràpid, eh? Vull
no,
dir,
ràpid no, ha de ser, ha de ser,
i no per les coses que digui, i les dirà grosses. Jo crec que el PSOE ha passat a una nova fase, que és una fase d'ofensiva. Fins ara se n'ha adonat que caure en els marcs mentals que creava el PP era perjudicial pel PSOE. I el PP és un gran especialista en la hipèrbole per crear marcs mentals, per caracteritzar determinats fenòmens com el que no són. I això ho ha fet amb el terrorisme, ho ha fet amb l'independentisme, ho ha fet amb moltes altres coses. En el cas de l'Ofer, el PP, quan va sortir aquesta paraula en el pacte amb Junts, es va apressurar a llançar una ofensiva, sobretot a través dels mitjans més conservadors, que explicava que venia a dir que, acceptant la paraula lawfare, s'acceptava que la judicatura en el seu conjunt era corrupta perquè admetia ser part d'una guerra judicial. Llavors, sempre aquesta hipèrbole de fer prendre una part i fer que sigui la totalitat, naturalment col·locava al PSOE en una posició d'enfrontament amb tots els jutges, com havia passat amb el tema del sí solo sí, de la llei del solo sí, així diríem, no? Però què és el lawfare? El lawfare és la utilització de la justícia per finalitats de guerra política. I això pot ser des de una associació Manos Limpias Vox, te'n podria dir 7 o 8, que han estat en els darrers anys promovent querelles contra polítics, contra forces polítiques i fins i tot contra jutges.
Però això és bastant diferent que fer-ho des de dintre de la
judicatura. Espera. Podem trobar el qui fa això i llavors el jutge que rep això no vol dir que sigui corrupte, en el sentit de que moltes vegades quan es presenta una querella s'ha d'esbrinar si els indicis que aporta la querella són certs o no. Però ja hi ha una pena de banquillo, que es diu, o una pena, un escàndol, que és això. La major part de les querelles que hi ha hagut contra Ada Colau han estat arxivades al final, però han tingut un recorregut de mesos o anys en els que s'ha pogut dir que Ada Colau estava imputada per un suposat delicte d'afavorir a gent que ja estava, ja rebia subvencions de l'Ajuntament abans de que entrés l'Ada Colau, per entendre's. Aquest és un exemple. Després pot haver-hi jutges que, i sabem, de fet, que moltes querelles es presenten amb informació de qui hi ha de guàrdia, perquè els que presenten la querella pensen que el jutge que hi ha de guàrdia en aquell moment els serà més favorable que el que pugui haver de guàrdia demà, que serà menys favorable. Aquesta és una altra. I després tenim jutges que han fet l'ofer. I és el cas de la senyora Rossell, que el jutge que la va perseguir, condenar i que va impedir que es pogués presentar a les eleccions, a les eleccions que ella tenia previst concórrer per ser diputada, no es va presentar perquè tenia aquesta denúncia i aquesta actuació del jutge, i ara el que està condenat per prevaricació és el jutge. Nosaltres avui al diari publiquem casos claríssims de l'ofer. I posem, primer, l'informe apòcrif per desacreditar l'independentisme l'any 2012. Això és un cas de l'ofer com una casa pagès, que a més ve des de les cloaques del govern, d'aquell moment del PP. Una extensió, una extorsió a un banc andorrà per destapar delictes de la família Pujol. Un altre cas reconegut de l'ofer. Una cuenta suïssa de l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. Un altre cas que tots l'hem qualificat com a l'ofer claríssim. L'informe PISA contra Podemos, que ha acabat en no res i que ha donat per fet tonelades d'articles dient que si Podemos se financiava irregularment, etcètera, etcètera. La trama venezolana contra Podemos. Les fotos de jutges a favor del dret a decidir. I una ordre de pagament falsa a les Islas Granadines. que va ser filtrada a OK Diario. Tot això són informacions que moltes vegades són filtrades per la policia, que acaben sent procediments judicials i que acaben en no res en alguns casos, però en altres, si el jutge sí que està també per la labor, pot acabar en alguna cosa.
Maria.
No, a mi el que em sorprèn és que d'aquests casos que acaba de dir la Mia, m'hauria agradat de veure el País concretament, que entenc que això que llegies era del País, què va dir o quina posició va adoptar en cada un d'aquests casos.
Pues vés a la meroteca i ho trobaràs.
Ho faré. Perquè aquí, durant els mesos previs a l'1 d'octubre, per exemple, si us en recordeu d'aquelles causes que hi havia al jutjat d'instrucció 13 a Barcelona, que tot, que es feia precisament això, esperar, i a vegades ni tan sols esperar, o sigui, dins del propi jutjat es feien les coses perquè caigués allà, que era un jutge especialment i reconegudament hostil amb l'independentisme, tot això ja passava aleshores i ha passat, hi ha hagut èpoques on ha passat molt més del que passa ara i en canvi només n'hem començat a parlar en aquests moments. En un moment que el que deia la Mia, que el PSOE ara veu que no pot utilitzar o no pot enquadrar-se dins dels marcs mentals imposats pel PP, això és exactament el que ha estat fent fins a les eleccions. Les eleccions, el PSOE té opcions de governar, no les guanya, però té opcions de governar gràcies precisament a haver fet això. Ningú té cap dubte que si el PSOE hagués parlat d'amnistia o hagués parlat de l'ofer, no hauria aconseguit els diputats que va aconseguir a les últimes eleccions espanyoles. Llavors, que ara això es posi damunt de la taula, tens una legislatura per davant i segurament hi ha un interès genuí en veure, en identificar aquests casos i fer alguna cosa per canviar-los. Però em sembla una mica sorprenent, no? Ara parlem de l'ofer i no, és un concepte que tots tenim claríssim què vol dir i que tots podem denunciar. Però això està existint des de fa molts anys i ningú hi deia absolutament res, i ara perquè les circumstàncies polítiques canvien, perquè l'independentisme està en hores baixes, llavors sí que tenim, diguem, la valentia de denunciar casos que aleshores era molt més important de denunciar, perquè aleshores sí que s'estava posant en risc el que és l'estat de dret per salvaguardar la unitat d'Espanya.
Perdona, Maria, però no, només ara segueixes, però només vull fer l'apunt aquest que deia que jo no tinc la sensació que s'hagi ja comprat la idea a nivell de l'Estat, que el lawfare
Això és perquè l'independentisme demana.
No, però el que vull dir és que vull recordar les conseqüències que va tenir l'acord de Junts i la reacció pública unànime del món judicial.
Clar, però és que saps què passa? Vull dir que si realment
el tema de les comissions.
Però sí, els dic el que vulguis, però jo crec que el concepte lawfare va fer saltar a moltes associacions de fiscals, de jutges, del món de la judicatura.
Ja
no dic el Consell General del Poder Judicial, que és una obvietat.
Fins i tot els progressistes, perquè es va vincular al tema de la possibilitat de que es fessin comissions d'investigació que esmenessin la plana a sentències judicials. I això sí que és un altre pas.
No, i perquè no és fàcil, crec, que el món judicial reconegui errors greus dels seus.
El PSOE sap
que si tu realment estàs
que els tindrà davant ara.
Si tu realment creus que tens un problema en aquest sentit, en lloc d'enviar el ministre de torn, que sí, que potser és el fusible perquè després salti i tu vas testejant l'opinió pública amb això, en lloc de fer això, planteja un debat seriós de si tu creus que això existeix, què pots fer per canviar-ho, de quina manera s'accedeix a la judicatura i per què els jutges són tendenciosament d'una opinió política en detriment d'altres, perquè hi ha un sistema que afavoreix això de la manera com s'accedeix a la judicatura. Parlem-ne seriosament, però sincerament em sembla ja no de riure, però em sembla una mica indignant que fer això d'enviar, de treure, no?, de treure el Òscar Puente a passejar sent ministre de Transports, a més que no hi té res a veure què passa, l'opinió pública l'aprovem, però no anem al fons de les coses, que és el que el PSOE porta fent 50 anys en aquest país.
Sobre aquest punt, ja et passo la pilota, Manel. També vull recordar l'altra qüestió que té a veure amb que crec que el camí cap aquí s'està produint. Quan vam veure que just abans de la investidura de Pedro Sánchez, quan s'estava debatent sobre l'amnistia, s'acceleraven casos vinculats a l'independentisme. Sí, però vam veure reaccions del propi PSOE, que no havíem sentit pràcticament mai criticar de forma tan oberta o dir això no és casualitat. Clar. Vam sentir membres socialistes, ministres socialistes.
És el primer reconeixement, d'alguna manera.
Com dient, d'alguna manera dient, bueno,
clar, de la justícia estaven dificultant la seva pròpia activitat política. Mentre això no ha passat, aquí
Fins aquí, fins a aquest punt, jo crec que no havien sentit últimament almenys, en tot aquest període,
de totes maneres,
membres socialistes importants criticant de forma oberta el sistema judicial espanyol.
Això és un clàssic també, que si no ho feien se'ls criticava per no fer-ho, i quan ho fan se'ls critica per fer-ho tard.
Ah, bueno.
És una altra.
Però això jo crec que és instrumental, és a dir, no veuríem ni aquestes crítiques que comentaves ara tu, Xavi, que bàsicament era perquè li dificultaven la conformació del govern i que es tornés a ser nomenat Pedro Sánchez, ni segurament veuríem aquestes declaracions ara del ministre si no fos perquè l'independentisme, en aquest cas Junts per Catalunya, ha ficat el tema Lawfare sobre la taula i, vulguem o no, aquesta negociació de la legislatura va en funció d'avenços per les parts demanant aquest pas, en aquest cas per Junts per Catalunya, Esquerra, etc., que volen veure passos, i això és un pas més. Segurament el PSOE tot això no ho faria. Bueno, jo estic convençut que si no fos per la mà de l'independentisme...
Bueno, no ho hauria fet. I el mateix que ho ha reconegut és Òscar Puente. És a dir, els casos de Lawfare, que estaran damunt de la taula, perquè li recordaran tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana, ja veurem com acaben. Però és, jo crec que hem d'entendre... El que passa que costa per molta gent que tot el que sigui les coses en les que creus des d'un punt de vista de la moral o de la teva veritat els has de posar en un calaix i has d'entendre que s'està fent política. S'està fent política d'una alçada, jo crec que ara ja sí, molt important, i que el PSOE ho està admetent, ho està reconeixent, i el que sembla és que sense complexos. Aquí hi ha unes necessitats polítiques i a partir d'aquí el PSOE les ha assumit.
Aquest és el canvi que jo veig més important. És el tema del sense complexos.
I agradarà gent i a altra gent no li agradarà tant, és evident. Però també té un avantatge el PSOE en això, i és que tal com ha arribat a l'acord, seran els jutges els que després de les comissions d'investigació en el Congrés acabaran decidint cas per cas. Per tant, aquí jo crec que què volen els partits independentistes? Que com a mínim se'n parli. I el PSOE ho accepta. Diu, en parlem. I ho diem i posem damunt la taula que hi ha la possibilitat del Lawfare, dels casos de Lawfare. I a partir d'aquí té una mica la garantia, el PSOE, que el PSOE això no farà res per si mateix, sinó que sempre, en darrera instància serà un jutge qui decideixi. Cas per cas. Cosa que tampoc als partits independentistes els agradarà gaire, segur. No, tal com ha quedat la llei d'amnistia, tal com
ha quedat.
El que
passa és que
cas per cas,
tot això passa
veurem.
Després d'un cas en el que realment tothom, fins i tot els que poden estar, diríem, més a les antípodes del tsunami democràtic i tot això, veuen que aquí s'està forçant molt, tant els plaços, després de 4 anys d'instrucció en la que el jutge no ha portat res de nou, però absolutament res de nou, I llavors el propi jutge diu, bueno, ara resulta que troba una mort després de 4 anys. Tu imagina que aquella mort hagués sigut conseqüència del tsunami. Quina injustícia que no s'hagués escatit en el moment que es va produir. No, 4 anys després, una mort que és per infart d'una persona que té una cardiopatia severa i que mor en una terminal que està lluny d'on estan passant els fets.
Mira, de fet,
però a part d'aquí, la decisió de la jutge...
Sobre això de la mort...
La jutge ho diu, que no té res
clar,
a veure.
Clar, no, però ja el jutge Castellón sí.
Ho estem insistint, perquè avui la portada del Mundo fan entrevista a la filla de la persona que va morir al Prat, y el titular de a toda portada es claro que influyeron, mi padre murió a causa de esas circunstancias.
Sí, pues veus, és a dir, bueno, però també tampoc és casualitat que sigui el Mundo, que és el que ha publicat totes aquestes, és el gran abanderado, diríem, no? Bueno, jo crec que aquest cas és molt cridaner, és molt cridaner, i ara la justícia està, la veritat
és
que...
Però és molt cridaner, però, Mila, o sigui, tu creus que és possible... O sigui, que és molt estrany que no acabi anant cap a aquesta direcció.
El que vols dir?
No, que ens veiem que... Veiem possible que el cas, que és una... Diguem-ne, una denúncia, una imputació per terrorisme, acabi tirant endavant.
Bueno, aquí hi ha un altre problema.
Àmpliament, fins al final,
sí.
Fins
aquí,
a l'últim
aquí
moment.
Aquí tenim un altre problema, que és un problema que ara estem pagant les conseqüències de la teviesa, i en aquest cas també del PSOE, respecte a les modificacions legals que va promoure el PP, perquè la modificació del Codi Penal del concepte de terrorisme es va produir el 2012 o 13, no recordo, o 15, en el que Fins en aquell moment, la definició de terrorisme al Codi Penal estava molt clara i molt substancial i estava definida com aquelles activitats violentes o de força que estiguessin destinades a subvertir l'ordre constitucional o el bon funcionament de les institucions. I era claríssimament una cosa que implicava accions violentes, organització delictiva per fer aquests actes, és a dir, estava molt ben delimitat. I això es va canviar per una definició que ara és un calaix de sastre en el que podries arribar a posar una manifestació de ferroviaris. M'entens? Perquè, clar, si una manifestació de ferroviaris impedeix que és una institució funcioni, doncs ja podria ser un delicte de terrorisme. I allò que ja ho vam criticar, jo recordo que vam tenir debats molt intensos i jo estava molt al·lucinada quan es va fer aquest canvi de les conseqüències que podria tenir això en mans de jutges que volguessin interpretar la llei d'una manera més ampla. El mateix va passar, i per aquelles mateixes dates, amb la llei de partits, que potser ens sentirem a parlar. Si arribés a guanyar el PP i hi hagués de pactar amb Vox, tornaríem a parlar de la llei de partits, perquè podria ser invocada per fer restriccions a la participació democràtica. Llavors, clar, tots aquests problemes que tenim ara no són d'ara, venen d'una legislatura i és l'herència, per entendre's, del senyor Trillo i de tota la part del PP que va estar treballant molt a fons tot el tema del frente judicial.
Però mira, el senyor Trillo fa moltíssims anys que no governa, entremig has tingut un govern del PSOE que no ha fet absolutament res per canviar res de tot això. El que passa és que, clar, vull dir, posem-ho tot en perspectiva. És evident que ara ningú estaria parlant de l'Ofer si el PSOE no hagués necessitat els vots de Junts i d'Esquerra. Igual com no estaríem parlant d'amnistia, i si l'amnistia ja el dia de demà és inconstitucional, llavors no parlarem del terrorisme, tornarem a parlar dels ordres públics, perquè estem parlant de terrorisme simplement perquè l'amnistia impedeix que això pugui funcionar i pugui ser jutjat per uns altres mitjans i ja està, però sí, és que de veritat em sorprèn molt que estiguem parlant d'això, d'una cosa que hi ha una part, i l'independentisme sobretot, que fa anys que ho posa damunt de la taula. El que passa és que com que ara tenim l'independentisme desactivat, ara ho podem
jo
dir.
Entenc, home, Maria, doncs jo entenc, Maria, que
no, desactivat, no, no ara necessita el PSOE ara, i 7 vots.
Perdona un moment. Clar. I jo entenc, Maria, perdona, Maria.
No té res a veure si està activat o desactivat. No s'entens, si tots parleu a la vegada.
No, Maria, jo entenc perfectament que tu ara estiguis sorpresa i tot això, i que no em coneguis, i que segurament no hem coincidit, però si vols pots trobar articles meus sobre aquestes qüestions de fa bastants anys.
Ho buscaré ja.
4 minuts per arribar a 3 cop prou, home. Us poseu així.
No.
4 minuts per 3 quarts de 10 del matí. Deixeu-me anar un moment a la publicitat i de seguida també passarem un moment pel País Basc, perquè a veure com llegiu... Tu, Canaleta, somrius, eh?
Home, el gir del País Basc és molt interessant,
sí,
no?
Sí, sí. Perdona, o sigui...
Bueno, sí. I sorpresiu, no?
És gaire normal que canviïs el candidat de president d'un senyor que és president?
No, gens. I que, bueno, i a més que ho diguis, gairebé normalment li dones fins i tot el paper de que ell ho pugui anunciar, no? Una sortida de dir, doncs, plego jo, etcètera, etcètera. No, aquí una nota del partit dient que aquest senyor no serà el candidat i que ja avisarem qui és, no?
Però no tenia això previst fer-ho encara, eh?
Bueno, per això, però bueno...
Però això és la manera de funcionar del PNB, que sempre ha estat més important el partit que qualsevol dels seus soldats, i aquesta, o sigui, quina manera més explícita que aquesta,
no n'hi ha més.
Posar en marxa aquesta idea és de
fet, però vull dir, des del punt de vista de lectura política o de la comunicació política, no trobes arriscat molt que algú que té cara de president, perquè ha estat president durant un temps, de cop la participació és una altra?
No, totalment.
A les portes d'unes eleccions.
Això vol dir que tenen unes enquestes que no són gens favorables, perquè si no ho farien. És a dir, el PNB crec que té por a perdre doncs el seu, l'endecaritza, no? I per això fa aquest gir sorpresiu, inesperat, a última hora, i no aprofitant el bagatge de 12 anys d'un Lendakari, que a més però, potser sí que el cicle se li ha acabat, perquè 12 anys són molts, sí, però fer-ho d'aquesta manera és... amb algú no conegut, etc., és evident que no estava previst.
Però en tot cas s'ha arriscat, perquè no crec que Urcullo sigui diguéssim un mal candidat, és a dir, que el canvien perquè és un mal candidat, i no simplement perquè consideren que han de renovar, i que com que la marca encara és més forta que qualsevol altre candidat o qualsevol persona, consideren que val la pena arriscar-se, perquè per ells el votant vota la marca. Veurem si vota la marca o votava alguna cosa,
bueno,
més que la marca.
Jo crec que estava en les possibilitats del PNB fer aquest canvi, perquè 12 anys de mandat cremen molt, desgasten molt, i és sorprenent inclús que hagi tingut tanta, una vida tan llarga. És veritat que el País Basc és molt estable i el PNV encara més.
Però... No tant, en Bildu el...
No, amb la presència de Bildu és veritat. Clar, que hi ha una mica de tensió.
Ha sigut estable justament fins ara, però les últimes eleccions té allà el llop que li està mossegant la cua. I per tant, s'està movent...
Però sí que sobta... És un partit molt professional, és el PNB, no? I aquesta, com ha gestionat aquest relleu, no és gaire professional, en el sentit que és evident que té urgències i que ha fet alguna cosa, o ha forçat la decisió, o no l'ha fet l'usualment que s'hauria...
Segurament ho faries d'una manera molt més...
Estava previst fer-ho d'una altra manera.
Ja.
La qüestió és aquesta. Home. I això s'ha filtrat. Mm-hmm. I llavors, al filtrar-se, s'ha desbaratat tota l'operació, perquè l'operació estava pensada per fer-ho com cal fer-ho, que és en un pacte públic, en un acte intern, etc.
De seguida vaig un moment al País Basc, però res, dos minuts.
RAC 1.
Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140, obert els migdies i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que enlloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'app de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
Torna la mítica producció de Núria Espert que va inaugurar el teatre fa 25 anys. Turandot de Puccini. Viu la força del Liceu amb una de les òperes més celebrades de tots els temps. Del 26 de novembre al 16 de desembre. Entrades a liceu.cat.
Es pensaven que s'havia acabat. Però estaven molt equivocats.
No pot ser.
És una broma, no?
Dos què? Escape Room 2. A partir del 5 de desembre al Teatre Condal. Entrades ja a la venda.
Quina mala llet.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Enguany, amb el gran recapte, alimenta el que importa. El 24 i el 25 de novembre torna el gran recapte. Fundació Banc dels Aliments.
La màgia del Nadal torna a Canyelles.
Els dies 2 i 3 de desembre, la 21a Fira de Santa Llúcia omple els carrers de Canyelles de llum, tradició i fantasia.
Amb més de 350 parades i activitats per tota la família.
Gaudeix d'una estona inoblidable a la Fira de Santa Llúcia de Canyelles, al Garraf.
Vine a viure el Nadal a Canyelles, perquè Canyelles és Nadal.
421, 422, 423...
Però què estàs comptant?
Doncs tots els articles que Servei Estació té en oferta aquest Black Friday. Fins i tot avui diumenge, cobren.
I en són molts?
Moltíssims! Més de 1.000! I amb descomptes de fins a un 30%!
Doncs para de comptar i anem a Servei Estació, al carrer Aragó 270 de Barcelona, i aprofitem el Black Friday.
I no oblidis que avui diumenge, Servei Estació Barcelona obre de 10 del matí a 8 de la tarda.
RAC 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passen ara dos minuts a tres quarts de deu del matí. Som amb el Manel Manchón, la Milagros Pérez Oliva, la Maria Vila i en Pau Canaleta. Deixeu-me saludar aquesta hora del matí, ara que dèiem que ens anàvem fins a Euskadi, a Xavier Lapitz, que és el director i presentador del programa d'actualitat política en Jaque a l'emissora basca ETV2. Què tal, Xavier? Bon dia, buenos días.
Buen día, tocayo. ¿Qué tal estáis?
Exacto. Muy bien. Hombre, un poco alucinados. A ver, te tengo que reconocer un poco alucinados, porque es verdad que igual vivimos un poco ajenos a veces a la realidad vasca, que no sé si se veía venir lo que ha pasado, pero ahora comentábamos que siendo el PNV un partido tan escrupuloso, ¿no? Que parece que es tradición pura, el movimiento de las últimas 48 horas ha sorprendido un poco.
Bueno, de todas maneras te voy a decir una cosa, ¿eh? Es verdad que es un partido como mucho de orden, muy organizado, con los tiempos muy tasados, pero es un clásico también que los relevos al frente del Lehendakaritza sean un poco abruptos.
Sí, ¿eh?
No sé, hombre, lo hemos vivido con Ibarretxe, lo vivimos en su momento con Garaikoetxea, en fin, todo ha sido siempre una pugna entre partido y Ajuria Enea, que se han ido, digamos, soportando. Esa bicefalía funciona bien, salvo cuando hay que decirle al líder hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y entonces ya la cosa no se suele ir bien. Y en este momento, además, es un momento de la política vasca muy, muy peculiar, ¿eh? Estamos en un momento ya post-Zeta, con un cambio generacional importante, lo ha hecho ya el Partido Socialista, lo va a hacer EH Bildu, y lo tenía que hacer el PNV. Pero yo creo que es más un cambio biológico que ideológico, la verdad.
¿Más biológico que ideológico?
Biológico, sí, sí. Es decir, Imanol Pradales es un Urkullu joven, para entendernos. Y entonces eso, yo no sé si efectivamente le va a salir al PNV, digamos, la calculada estrategia bien. Porque ellos han debido llegar a la conclusión, digo yo, de que efectivamente hacía falta una cara muy nueva, que fuera un revulsivo, todo el mundo barajaba una mujer, al final no es una mujer, y es un hombre muy preparado, tecnócrata, que yo creo que va a hacer prácticamente la misma política que Íñigo Urkullu. Cada uno suele meter su impronta, ¿no? Pero en principio es un hombre de escuela Urkullu, ¿eh?
Claro, pero entonces la teoría que tú decías biológica, la teoría que ha ocurrido en las últimas horas es en el PNV estaban preocupados no solo con las encuestas, sino con los resultados electorales de las últimas elecciones el 23 de julio, pero obviamente antes también por la presión de Bildu, ¿no? ¿Tiene que ver con eso o nada de eso?
Tiene que ver, hombre, obviamente tiene que ver. Yo creo que ellos estaban decididos, estaban, yo creo que estaban esperando un poco el movimiento también que pudiera hacer EH Bildu. Es decir, frente a Otegi, Urkullu hubiera valido. Cuando Otegi da las señales de que no va a ser él, es cuando el PNV dice, bueno, pues ahora puedo hacer el momento de hacer el recambio. O sea que yo creo que estaban mirando todos un poco de reojo. Ten en cuenta que el resto de partidos también han ido cambiando. Es decir, Idoia Mendia ya dejó el puesto también a Eneko Andueza en el Partido Socialista, es decir, que hay un cambio generacional. Yo no diría tanto ideológico, ¿eh? por eso insisto un poco, yo creo que las cosas no cambian tanto. Lo que hay que ver es si efectivamente este cambio generacional le sirve al PNV para frenar lo que es una ola muy constatable, que es parte de la gente que se va a la abstención por desencanto con el PNV, más el impulso que está teniendo EH Bildu según se ha ido centrando y haciendo, y se le ve como alternativa de poder, y eso es lo que yo creo que al PNV le inquieta más, ¿no? Que la sociedad vasca sí empieza a percibir que EH Bildu no es la fuerza que asuste, como antes, a gran parte de la sociedad, y que por lo tanto podría llegar a gobernar.
Xavier, perdona, es que me están diciendo de redacción que creo que estoy haciendo un poco el primo, porque entens perfectamente al catalán, ¿no, Xavier?
Una mica,
entendre'l, ¿eh? ¿Lo entiendes o prefieres?
No, entiendo, no, sin problema.
Ah, si sí,
tú hablas, vale, en català, no hi ha problema.
Vale.
Cap problema.
És que he fet, bueno, el que aquí en diem fer el préssec, hacer el primo, un poco. Volia preguntar això, Xavier, perquè des del punt de vista català, que hem viscut tan pendents del procés, potser hem viscut una mica al marge del que succeïa a l'interior d'Euskadi. I ara quan mirem i veiem el creixement de Bildu tan immens, ara mateix crec que són 31 diputats per 21, pot ser?
Sí, és així. Sí,
31 a 21. Ens preguntem què està passant a dintre.
Nosotros hemos mirado mucho también al procés con curiosidad, pero con cierto alejamiento. Y entonces, dentro, lo que está pasando en la sociedad vasca es que nosotros hemos dicho, ojo, nos ha ido casi mejor siendo pragmáticos que haciendo apuestas arriesgadas como la del procés. O sea, lo veíamos con simpatía, pero diciendo, esta vez les toca a los catalanes pegarse la leche, para entendernos, ¿no? Y entonces, Bildu también ha tomado nota de eso, y Bildu, el aliado, es Esquerra. Y entonces, en el momento en el que Esquerra se vuelve mucho más pragmático y dice, bueno, es un gobierno del procés, pero vamos a intentar otra vía. Bildu acompaña ese discurso y al centrarse es cuando le mueve un poco la silla al PNV. Eso ha añadido pues a un desgaste lógico de gobierno en tiempos muy, muy malos, ¿no? Entonces la sanidad, ha habido problemas evidentes en sanidad después de la pandemia, durante y después de la pandemia, hay conflictos en educación, y entonces todo esto genera un momento muy peculiar en la política vasca, donde se dice, bueno, es un buen momento porque España está como está pues cogida con alfileres. Sánchez ha tomado unas decisiones que aquí en Euskadi se ven muy bien, pero diciendo, vamos a intentar aprovechar el momento. ¿Quién lo va a aprovechar mejor? el PNV o el Solaría Bindu, que ahora tienen más diputados que el PNV en el Congreso. Uh-huh. Y entonces eso también, por eso decía yo lo de que se le ve como alternativa de poder, ¿no?, por primera vez. Y eso es lo que ha inquietado, digamos, al PNV y ha obligado a este relevo, que ha sido un poco abrupto. Pero bueno, yo digo que eso era un clásico en el PNV. Yo no creo que Urkullu vaya a hacer ningún movimiento extraño, pero es verdad que el otro día le dijeron que saliera conjuntamente o que fuera él que diera el paso para decir que no iba a presentarse otra vez, y él se negó. Y eso, eso ahora hay que ver lo que dicen las bases, porque es un partido de una democracia interna muy sólida, ¿eh? Y si alguien presenta un candidato alternativo, cuidado.
¿Ah, sí? ¿Encara hay marge perquè no sigui Manuel Pradales?
Bueno, Manuel Pradales es el propuesto por Euskadi Buruatzas, pero es verdad que la afiliación tiene posibilidad de presentar otra persona. Y sería consultado por las listas, en las asambleas que hay que hacer. Eso es un proceso que va a durar hasta el 20 de enero, para que os hagáis una idea. Uh-huh. Es decir, es un proceso que tiene varias vueltas, van pasando filtros, y al final se votan entre uno o dos. Però és un procés que dura fins al 20 de enero,
Perquè les eleccions al País Basc no tenen data encara, no? Xavier?
Bueno, en teoria, ell pot prolongar el mandat, el Lehendakari, que eso sí que es facultad de él, disolver el Parlament i convocar les eleccions,
sí.
Eso no se lo puede quitar nadie, porque es además por ley. El Lehendakari, las elecciones fueron en julio, porque se abrió una pequeña ventana durante la pandemia. Es decir, él podría incluso prolongar hasta septiembre si quisiera el mandato, hasta septiembre del año que viene. Uh-huh. Pero las apuestas van más a que se van a celebrar en marzo, porque claro, esto si no iba a ser una agonía. Ya sabes que alguien se va a marchar.
Claro.
Y entonces, claro, ir aguantando ahí un mandato que está ya finiquitado, pues yo creo que yo apuesto más hacia marzo, porque la otra posibilidad era el 9 de junio elecciones europeas, hacerlas coincidir,
sí.
Pero eso no le gusta demasiado, yo creo, a nadie en la política vasca, a las fuerzas abertzales no les gusta entrar en unas elecciones españolas, uh-huh. Al fin y al cabo, porque es una institución única en las elecciones europeas y no les gusta eso.
Clar. Sobre el que deies abans, que es veu ara Bildu o es pot tema des del PNV, que és una alternativa, sí que és cert que, mira, i ara estic rebent missatges de l'Arturo Puente, que avui no ha pogut venir a la tertúlia perquè té mal de gola, però és navarrès i coneix bé també la política basca, i diu, ho té molt difícil igualment Bildu per governar, amb la idea de que per molt que, fins i tot, aquest sorpasso, Bildu guanyés les eleccions, seria altament improbable que pactés el Partit Socialista amb ells i no amb el PNV. Això és així?
Yo lo veo improbable, efectivamente. Que, vale. Es decir, yo creo que puede ganar Bildu las elecciones y ganar el número de escaños, pero creo que seguirá viendo el Lehendakari y el PNV por una razón. Los cambios políticos aquí se dan en otro ciclo, que es primero las elecciones municipales y forales, donde se constituyen ayuntamientos, las diputaciones, que aquí tienen muchísima fuerza. Recordemos que aquí llevan toda la hacienda, las diputaciones, o sea, no son las diputaciones, digamos, de un consorcio de ayuntamientos. No. Aquí tienen muchísima fuerza. Son gobiernos paralelos, prácticamente. Vale, entonces, el cambio en realidad es si dentro de 3 años, en las elecciones municipales y forales, Bildu sigue manteniendo esa pulsión, sigue teniendo mucha fuerza decisoria en el gobierno español, y entonces el Partido Socialista pueda decidir que su socio ya no es el PNV y puede ser Euskal Herria Bildu.
Uh-huh.
Y en ese momento sí que se daría un cambio de ciclo político muy importante en Euskadi. Pero yo creo que antes no. Es decir, aunque ganara Bildu, imaginemos las elecciones en marzo, el Partido Socialista no va a romper todos los pactos que tiene el PNV en los principales ayuntamientos de las capitales vascas y en las diputaciones. No va a hacer saltar eso. Però el siguiente ciclo igual se lo piensa.
Bueno, és que de fet estan canviant coses a dins del PSOE. Avui que estàvem comentant a la tertúlia, que ens ha sorprès Òscar Puente donant una entrevista al diari El País i reconeixent que hi ha lawfare a Espanya.
El diari,
què he dit? El diari Oponesa, he dit, no?
No.
Ah, no he dit?
Has dit El País.
Ah, no, volia dir el diari Oponesa, perdona. El diari Oponesa.
Sí, m'hace gracia, no? És que m'hace gracia. Mira, aquí no nos fiamos demasiado en general de los pactos, porque no se han cumplido. Yo el otro día le hice una entrevista el mismo viernes, a Aitor Esteban, por cierto, le preguntaba si él se veía como Lehendakari y se echó a reír, pero claro, ya estaba en boca de todos que esto iba a saltar en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Y le dije, ¿por qué esta vez va a ser distinto? ¿Por qué va a cumplir el Partido Socialista un acuerdo cuando ustedes han llegado muchas veces a acuerdos y no se han cumplido? Y dice, bueno, pues porque esta vez lo tiene un poco más complicado y necesita a todos. Y es verdad que Sánchez no se ha sorprendido a todos con una ley de amnistía, y ahora que se reconocer que Óscar Puente diga que ha habido lawfare, hombre, que ha habido, es evidente. Otra cosa es que, claro, hombre, otra cosa es que lo reconozca un ministro, ¿no? Pero que ha habido, es evidente. Esto, no sé, es como decir que la tierra gira, pues claro, ¿no? Pues ha habido lawfare en España, por supuestísimo. A mí me sorprende mucho lo de los jueces. Aquí también han salido manifestándose el otro día y me sorprendió porque digo, joder, los únicos que no deberían manifestarse y deberían emprender otro camino si no están de acuerdo son los jueces. Para eso tienen mecanismos para recurrir en la justicia. Todos los demás nos podemos manifestar, pero los jueces precisamente son los que tienen la herramienta para recurrir lo que consideren oportuno. Pero ¿cómo van a recurrir una ley que todavía no está aprobada? Esto, vamos, me parece una majarada absoluta.
Acabo, Xavier, el Pau Canaleta m'aixeca el dit que també vol fer una pregunta, però abans, ara que parlàvem d'EH Bildu, abans es deia a la tertúlia que era probable també que Arnaldo Otegi no fos el candidat. Això pot ser així?
Sí, no va ser.
No lo va ser.
No lo va ser. Lo ha dejado más o menos ver durante las últimas semanas, pero yo creo que estaban por eso mirándose un poco de reojo, por eso digo que estaban mirándose de reojo.